Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A aquesta hora, la comunitat ucraïnesa de Guissona es concentra a la plaça de l'Ajuntament per protestar per la invasió russa i en suport a Ucraïna. Ita Fàbregas.
A Catalunya hi viuen 24.000 ucraïnesos. L'inici de la guerra s'ha viscut amb angoixa perquè la majoria hi tenen família a Ucrània.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Karina Margania és una jove ucraïnesa de 28 anys que en fa 4 que viu a l'Ampolla i està vivint amb molta angoixa aquestes primeres hores d'invasió russa a Ucraïna.
Bueno, de moment la veritat és que ningú esperava que passés això. Tothom tenia l'esperança de que no passés la guerra així tan oberta. I la veritat és que estan ara a casa, estan intentant mantenir-se tranquils.
Allau de comunicats de condemna de la comunitat internacional. Des de la Unió Europea s'anuncien dures sancions econòmiques contra Rússia.
El president espanyol Pedro Sánchez alerta de l'impacte que tindrà la guerra en el mercat energètic, mentre des de la Generalitat Pere Aragonès exigeix la fi de les hostilitats i la tornada a les vies diplomàtiques.
Tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria.
Condemnar rotundament i mostrar el nostre rebuig a l'atac i invasió d'Ucraïna que ha iniciat la Federació Russa aquesta matinada. Un atac del tot injustificat que viola el dret internacional.
La crisi d'Ucraïna impacta de ple en les perspectives turístiques del Maresme per aquesta temporada.
El sector reconeix que la guerra atura en sec tota l'operativa comercial que s'hagi iniciat per portar turistes i sumant una nova preocupació als esforços per revifar l'activitat econòmica.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha reconegut que segueixen els esdeveniments de les últimes hores amb molta preocupació.
Una gran preocupació en el sector turístic per la impossibilitat, doncs, que en aquests moments l'operativa amb aquest país, Rússia, Ucrània, Bielorússia, que d'alguna forma han suposat una aportació molt important aquests darrers anys.
Educació reduirà el nombre d'aules d'alumnes per aula per sota dels 25 a partir del curs que ve. L'objectiu és arribar als 20 d'aquí 9 anys.
De moment aquesta reducció començarà per P3, on la majoria dels grups ja arrencarà al setembre amb 20 alumnes. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Iniciem el camí per tal de que a les nostres aules hi hagin menys nens i menys nenes. I el proper curs 22-23 tindrem el 99% dels centres públics, el 99% dels grups dels centres públics i el 73% dels grups dels centres concertats reduiran les ràtios per sota de 25.
En cultura, arrenca el carnaval amb el dijous llarder. A aquesta hora, Solsona tot preparat per donar la benvinguda a ses majestats carnestoltes.
Després de la pausa forçada de la pandèmia, es recuperen els actes al carrer i de nit. Torna la festa. Perquè no es perdi ningú, enguany el carnaval també es retransmetrà en directe.
Solsona FM, Roser Clotet.
Aquest any els solsonins podran treure la pols de les bates i sortir. L'esquema festiu és el mateix del 2020, però els actes més multitudinaris es traslladaran de la plaça Major a la plaça del Camp, un espai més obert i amb més capacitat per tal que tothom s'hi pugui sentir còmode. Pel que fa al folclore, s'incorporen a la comitiva l'Onada i la Flama, les filles de la Draca i l'Espedrera presentades diumenge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, tenim una temperatura força similar a la d'ahir en aquesta mateixa hora, un pèl més baixa en punts del Pirineu, però tot i això amb valors de 15 i 16 graus en molts indrets del país, fins i tot valors de 17 i 18 graus i fins i tot a Santa Coloma de Farners amb aquests 19 graus. S'espera que fins i tot durant aquestes immediates hores encara pugui anar a l'alça. Ens espera una tarda molt estable, molt tranquil·la, sí que amb l'arribada d'alguns núvols alts, alguns de mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, però també hi haurà forces estones de sol. I també tindrem alguns núvols un pèl més compactes en punts de litoral, litoral cap al Ter Sud, que han d'anar guanyant protagonisme durant aquestes properes hores, especialment de cara al final del dia i durant aquesta propera matinada, quan fins i tot se podrà escapar alguna precipitació feble. D'altra banda, cap al vessant nord del Pirineu, també el cel s'ha d'anar carregant de núvols més baixos i també podrà haver-hi alguna precipitació feble en aquest sector. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs a aquesta hora comencem parlant d'un accident força recent a l'autopista AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès. En sentit nord, en sentit Girona, hi ha un carril tallat i de moment ja 3 quilòmetres de retenció en aquest punt de l'autopista. Potser ara mateix la zona més calenta pel que fa a mobilitat, pel que fa a cues. Si més no, també a aquesta hora es manté la C58 molt carregada els últims 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus, també la C33 entre Montcada i el Nus, com és habitual cada tarda, i altres punts també més o menys habituals, la C60 a la zona d'Argentona, en direcció Mataró, o les dues rondes en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A aquesta hora, la comunitat ucraïnesa de Guissona es concentra a la plaça de l'Ajuntament per protestar per la invasió russa i en suport a Ucraïna.
A Catalunya hi viuen 24.000 ucraïnesos, un miler dels quals a Guissona, on treballen majoritàriament en la indústria càrnica. Això representa el 10% de la població d'aquest municipi. Molts estan en contacte constant amb els seus familiars al país des d'aquesta matinada, quan ha començat l'atac rus. L'inici de la guerra s'ha viscut amb angoixa. Aquests dies es reuneixen més sovint que de costum per comentar la situació.
Per això, a aquesta hora, des de l'Ajuntament s'ha convocat 5 minuts de silenci. Anem, doncs, fins a Guissona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Just ara acaba de finalitzar el minut de silenci a la cèntrica plaça Vidre-Bell-Llop. El municipi de Guissona és de la Segarra, és el que més habitants ucraïnesos té a la demarcació. I ara la imatge és la següent. Gairebé més d'un centenar de persones es troben a la plaça, on acaba de finalitzar el minut de silenci, i es respira molta emoció, cares llargues. Una de les primeres paraules ha sigut que es troben aquí en un acte que mai els agradaria fer. És el segon acte que es realitza a la ciutat de Guissona, ja que el dissabte passat es va llegir un manifest precisament per demanar la pau al municipi i al territori d'Ucraïna.
Moltíssimes gràcies. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Juliana Andrés. Tot plegat després d'un dia tens d'allau de comunicats de condemna de la comunitat internacional a l'atac de Rússia, que ha llançat contra Ucraïna aquesta matinada a les fronteres nord, sud i est del país. D'aquesta hora, segons fonts ucraïneses, les tropes russes s'han fet amb el control de la regió de Txernòbil i amb ella l'antiga central nuclear.
El govern ucraïnès ha imposat per la seva banda la llei marcial a tot el territori i demana als ciutadans que es quedin a casa. Al llarg del matí hi ha hagut cues a les carreteres cap a les fronteres i es tem un èxode massiu als països veïns.
Des de casa nostra, les reaccions, com dèiem, han estat constants. Des de les principals institucions catalanes s'ha condemnat l'atac. Aquesta tarda ha comparegut el president Pere Aragonès. El govern de Catalunya se suma a Europa per exigir l'aturada de les hostilitats i la tornada a les vies diplomàtiques. Gala Vila.
El president de la Generalitat considera inadmissibles els bombardejos de Rússia a Ucraïna i afirma que l'agraeix minuciosament el conflicte per respondre a la crisi humanitària que se'n pot derivar. En aquest sentit, Aragonès remarca que Catalunya sempre serà terra d'acollida i de pau. Escoltem el president català.
Condemnar rotundament i mostrar el nostre rebuig a l'atac i invasió d'Ucraïna que ha iniciat la Federació Russa aquesta matinada. Un atac del tot injustificat que viola el dret internacional, menysté els organismes multilaterals i que sense cap mena de dubte tindrà conseqüències sobre Europa i també, evidentment, a Catalunya. La guerra mai, absolutament mai, resol res. Des de Catalunya volem mostrar tota la nostra solidaritat i tota la voluntat d'acollida en cas que sigui necessari.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, també qualifiquen els atacs contra Ucraïna d'intolerables. Defensen trobar una solució pacífica al conflicte d'acord amb el dret internacional.
Per la seva banda, la Unió Europea ja ha avisat que imposarà sancions massives a Rússia per debilitar la seva economia. I des del govern espanyol, el president Pedro Sánchez ha condemnat ja aquest migdia l'atac rus i alerta també de l'impacte que tindrà en el mercat energètic. Tina Forest.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat de manera rotunda la invasió russa a Ucraïna, uns fets que ha qualificat d'inacceptables. Ha exigit al govern de Putin que hi posi fi i que respecti el dret internacional.
Reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk, que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral.
Sánchez ha anunciat ajudes econòmiques, inversions financeres i proveïment de material sanitari pel poble ucraïnès. També ha explicat que es prendran les mesures necessàries per tal de mitigar l'impacte econòmic i energètic que pugui produir aquesta crisi a Espanya. A hores d'ara encara queden uns 300 espanyols en territori ucraïnès. El president ja ha anunciat que des de les ambaixades se'ls està proporcionant tota la informació i ajuda necessàries per tal d'evacuar-los tan aviat com sigui possible.
I la comunitat ucraïnesa a Catalunya ja s'ha concentrat, de fet, aquest matí a les portes del consolat rus a Barcelona per condemnar l'atac. En aquesta protesta també hi ha participat ciutadans russos contraris a la política de Vladimir Putin. David Fleta.
Crits a no a la guerra, Europa reacciona i Putin és ací, i màxima preocupació pel futur del seu país. La cinquantena de ciutadans ucraïnesos que s'ha concentrat a l'accés del consolat de la Federació Russa a l'Avinguda Pearson de Barcelona ha expressat la seva oposició a la guerra i al president rus. Àlex té 17 anys i en fa 10 que viu a Barcelona.
Pues me siento muy preocupado sobre mi país porque hoy despierto por la mañana con notificaciones que el Putin ha atacado mi ciudad y eso es terrible porque no pensaba que va a ser así, porque todo el mundo está con Ucrania y hacer estas cosas como hace el dictador de Rusia, pues no me parece.
Un grup de 5 ciutadans russos contraris a Putin també s'hi han manifestat en moments de certa tensió amb la comunitat ucraïnesa. Júlia, traductora nascuda a Sant Petersburg, que fa molts anys que viu a Barcelona, critica la manipulació informativa a Rússia.
Tu, des de fa molts anys, quan encens la tele russa i mires la tele russa, tu l'única cosa que veus és odi. Jo, per exemple, no aguanto la tele russa més, no puc aguantar més d'un minut. Aleshores, el primer és la propaganda. Mentir a la gent.
Arriba una ciutadana amb una bandera ucraïnesa a l'esquena. Una compatriota la rep, s'abracen i ploren. És una escena que s'ha repetit al llarg del matí al davant del consolat rus de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem abans, la comunitat ucraïnesa establerta a Catalunya està vivint aquestes darreres hores amb angoixa perquè la majoria hi tenen família a Ucraïna. És el cas d'una jove ucraïnesa que viu a l'Ampolla. El seu testimoni l'ha recollit Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Karina Margania és una jove ucraïnesa de 28 anys que en fa 4 que viu a l'Ampolla i està vivint amb molta angoixa aquestes primeres hores d'invasió russa a Ucraïna. Té la seva família atrapada a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, una de les ciutats on s'han produït els primers atacs.
Bueno, de moment la veritat és que ningú esperava que passés això. Tothom tenia l'esperança de que no passés la guerra així tan oberta. I la veritat és que estan ara a casa, estan intentant mantenir-se tranquils, però clar, el que és possible, diguem, no? I sortir ara d'Ucraïna, clar, és molt complicat perquè hi ha molta gent que vol sortir i hi ha moltes cues de cotxes i de tot i se fa una mica complicat. I ara el que fan intentar tenir totes les coses imprescindibles per a la vida, diguem, menjar, productes així necessaris.
Margania reconeix que tot i l'escalada de la tensió en les darreres setmanes no esperava que el conflicte acabés en guerra. Retrau a la comunitat internacional que no actués l'any 2014 amb la guerra del Donbass i ara creu que ja s'ha fet tard. La guerra acabi aviat i sobretot que no tingui conseqüències per a la població civil ucraïnesa.
Gràcies, Leonor. I des del 9FM han pogut parlar avui també amb una altra jove ucraïnesa que en aquest cas viu a Kiev i aquest matí els ha relatat com ha viscut aquestes primeres hores de bombardejos. El 9FM, Natàlia Peix.
Darina Cert, ucraïnesa, va fer diverses estades a Torelló amb el programa de l'entitat Osona amb els nens. Des de la primera, ja fa 24 anys, ha mantingut la relació amb la família que la va acollir. Aquesta matinada, alertada per una trucada del seu germà dels atacs de l'exèrcit rus, ha abandonat el seu apartament a Kiev, ha agafat el cotxe i s'ha anat amb el seu fill de 12 anys a una casa que la família té a una hora de la ciutat. Des d'allà relatava la incredulitat, la incertesa i la por amb què està vivint l'operació militar a gran escala que ha encetat Rússia.
Ningú no ha pogut
esperar o imaginar aquesta situació en el segle XXI al centre d'Europa. Tenim molta por, clar.
Darina Cert també relatava escenes de pànic en supermercats i llargues cues en gasolineres. Ha rebut suport de les persones que coneix a Catalunya i també d'altres països que s'han ofert per acollir-los a ella i al seu fill. De moment veu impossible sortir d'Ucraïna, però no descarta fer-ho més endavant.
Potser després, quan la situació és més clar, intentaré venir cap a Polònia, perquè ja vaig agafar tots els meus documents del meu fill, per si en cas tinc que marxar de la meva casa i no tornar mai més.
Darina Cert demanava des d'Ucraïna el suport a la Unió Europea per acabar amb la guerra.
La crisi a Ucraïna afectarà l'economia local a molts nivells. A Tarragona, els responsables del port ja miren com els pot perjudicar en un dels tràfics més importants, el de cereals. I és que és líder en el moviment de productes agroalimentaris tant a Espanya com a la Mediterrània. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
El president del port de Tarragona es mostra preocupat davant l'atac de Rússia a Ucraïna. I és que d'aquest país arriba una part molt important dels cereals que es mouen a les instal·lacions portuàries. Josep Maria Crosset admet que el conflicte els pot afectar en aquest tràfic tan rellevant. Diu que l'economia sabrà respondre i que caldrà buscar els cereals en altres zones i països on no hi hagi entrebancs com els que pot causar un conflicte armat.
Doncs és una mala qüestió i que ens porta alguna derivada doncs, en negatiu. En aquest sentit, viure en un món global doncs, ens porta aquesta capacitat de resiliència i, per tant, el mercat, si no pot adquirir el producte, els cereals a Ucraïna, doncs carregarà més en altres zones del planeta.
El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al port de Tarragona, tant pel seu volum, uns 5 milions de tones anuals de mitjana, com per les importants instal·lacions i la repercussió econòmica.
Important d'alta baix també en les perspectives turístiques, al Maresme, especialment també per aquesta temporada. El sector reconeix que això atura en sec tota l'operativa comercial que s'hagi iniciat per portar turistes cap aquí, sumant una nova preocupació als esforços per revifar l'activitat després de 2 anys molt complicats per la pandèmia. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha reconegut que segueixen els esdeveniments de les últimes hores amb molta preocupació.
La gran preocupació en el sector turístic per la impossibilitat doncs, que en aquests moments l'operativa amb aquests països, Rússia, Ucrània, Bielorússia, que d'alguna forma han suposat una aportació molt important aquests darrers anys.
El turista dels països de l'est i principalment el rus va ser durant molts anys el més desitjat i mimat de les destinacions de la costa maresmenca, tot plegat en pes també per la presència d'agències de tour operadors especialitzats que també tenien un gran pes al territori. Darrerament havien anat a menys i la seva arribada va passar fins i tot a ser testimonial durant la pandèmia. Sònia Hernández és la presidenta de l'Associació Turística de Calella.
Hi ha hagut establiments que ja van començar a fer reformes per apostar per un mercat rus doncs, d'un nivell mitjal, adequant les seves instal·lacions.
El sector adverteix de les múltiples derivades econòmiques del conflicte rus que podrien comportar també una caiguda bursària internacional per l'encariment de productes i subministraments que ara estan sota control del govern Putin.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a la pandèmia, pel que fa a les dades concretament, Sanitat ha notificat 35.892 nous contagis i 226 morts en les darreres 24 hores. Mentrestant, a Catalunya, els hospitals baixen un centenar el nombre d'ingressats per Covid-19.
La xifra es redueix fins als 1.504, dels quals 232 estan a l'UCI, 13 menys que en les darreres hores. Per contra, s'han registrat 17 defuncions, que sumen 26.549 víctimes mortals. En paral·lel, el risc de rebrot cau fins als 794 punts. Encara a la franja alta i la velocitat de contagi creix que per setè dia consecutiu fins a 0,8.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La jornada ens ha deixat també altres titulars. Educació reduirà el nombre d'alumnes per aula per sota dels 25 a partir del curs que ve. L'objectiu és arribar als 20 d'aquí 9 anys. De moment, aquesta reducció començarà per P3, on la majoria de grups ja arrencarà al setembre amb 20 alumnes. Anna Ruiz.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, considera que es tracta de l'inici del camí.
Iniciem el camí per tal de que a les nostres aules hi hagin menys nens i menys nenes. I el proper curs 22-23 tindrem el 99% dels centres públics, el 99% dels grups dels centres públics i el 73% dels grups dels centres concertats reduiran les ràtios per sota de 25. És a dir, reduiran les ràtios per sota del número que tenen aquest curs.
González Cambray ha recordat la segona novetat amb què arrencarà el curs vinent, l'entrada en vigor del nou decret d'admissió. L'administració vol fer front a la segregació escolar amb un repartiment diferent de l'alumnat més complex. Els centres públics rebran un import extra de gairebé 400 euros, els concertats prop de 1.000 per cada alumne vulnerable matriculat a P3 o bé primer d'ESO.
Més qüestions. L'àrea metropolitana de Barcelona proposa invertir 2.400 milions d'euros per garantir el subministrament d'aigua als seus 36 municipis, on viuen més de 3 milions de persones. El gruix d'aquests diners anirien adreçats a implantar mesures per reduir el consum i també a millorar la xarxa de subministrament, però també planteja construir 3 noves infraestructures al riu Besòs. Jordi Casino.
Les prospeccions que fan els experts dels efectes de la sequera que estem patint i del canvi climàtic plantegen que aleshores podem tenir un dèficit de fins a 43 hectòmetres cúbics any. Davant d'aquest escenari, l'AMB ha presentat un pla que intenta donar una resposta a aquesta situació i que indica que només amb les mesures previstes per reduir el consum domèstic, el dèficit previst es podria reduir a la meitat. Eloi Badia és vicepresident d'Ecologia de l'àrea metropolitana de Barcelona.
És l'àrea metropolitana capaç de fer front a aquest repte titànic amb la seva pròpia conca i, per tant, vol dir això amb Llobregat i Besòs, i la resposta és que sí. Podríem aconseguir doncs, que la meitat d'aquest dèficit es pogués cobrir amb aquesta, podríem dir, bonus, no? Bona gestió de l'oferta que tenim, per tant, reduint doncs, la nostra demanda a través de bones pràctiques.
El pla de l'AMB també preveu la construcció de 3 noves infraestructures, totes a la llera del Besòs, de Montcada en amunt, inclòs una nova estació de tractament que permetria transferir aigua a d'altres rius, com la Riera de Rubí, i que de retruc també portaria aigua al Llobregat. La previsió de l'AMB és que el pla es pugui aprovar definitivament al mes de desembre.
En clau cultural, avui arrenca el Carnaval amb el Dijous Llarder. A aquesta hora, Solsona ja estan preparats per donar la benvinguda a Sa Majestat Carnestoltes.
La vila enceta una setmana de carnaval recuperant els actes de carrer i de nit. La festa comença a fer els primers passos per ser inclusiva i es retransmetrà en directe.
Solsona FM, Roser Clotet.
Aquest any els solsonins podran treure la pols de les bates i sortir al carrer. L'esquema festiu és el mateix del 2020, però els actes més multitudinaris es traslladaran de la plaça Major a la plaça del Camp, un espai més obert i amb més capacitat per tal que tothom s'hi pugui sentir còmode. Pel que fa al folclore, s'incorporen a la comitiva l'Onada i la Flama, les filles de la Draca i l'Espedrera presentades diumenge, i també el Pop, un gegant inclusiu que pot fer ballar tothom independentment de la seva capacitat funcional. Els actes centrals comptaran amb intèrpret de llengua de signes, s'hi reservarà un espai per persones mobilitat reduïda i es retransmetran en directe. El president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Gerard Targeric, n'explica l'objectiu.
Que moltes famílies que, pel motiu que sigui, o perquè els fa respecte el Covid o el que sigui, doncs, que estiguin a casa i puguin disfrutar d'aquests actes.
Dissabte serà el dia central amb la penjada del ruc, mentre que dilluns els protagonistes seran els més petits.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Barça no viatja a Rússia per jugar demà i diumenge partits d'Eurolliga degut al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. El conjunt blaurana ha decidit no viatjar, tal com estava previst, per afrontar els dos partits de la màxima competició continental que tenia previst jugar demà a la pista del Zenit de Sant Petersburg. Per cert, aquest partit ja està ajornat oficialment, i diumenge en el CSKA de Moscou. Estarem pendents a les properes hores, però de moment l'expedició del Barça no ha viatjat a Rússia. Aquesta nit es juguen dos partits pendents, es juguen partits pendents de la Lliga EVA i la Copa Catalunya, tant femenina com masculina. A la EVA s'enfronten el Castelldefels i el Barberà, i a la màxima categoria catalana, en la competició femenina, Tarragona Bàsquet Draft Gramenet i Valls Reus Plom Salle. Des de la nova ràdio, des de Reus, des de la capital del Baix Camp, informa Aleix Pérez.
S'apropa al final de la primera fase de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet, i els Reus Ploms i el Valls han de jugar el partit corresponent a la jornada número 16, que es va haver de posposar pel Covid. En aquest penúltim enfrontament han detonat gran part dels efectius de l'equip reusenc, que van faltar en l'anterior partit contra l'Igualada. Jaume Bogarú, entrenador dels Reus Ploms, fa un balanç d'aquest final de calendari per a l'equip.
I ara ja afrontar, pensar en el partit de Valls que juguem dijous, que el teníem aplaçat. Després tindrem la festa de cap de setmana de Carnestoltes i només ens quedarà l'última jornada contra el càmping Bianya-Roser. I bueno, la idea era acabar amb bones sensacions aquesta segona volta, sobretot a nivell competitiu, independentment dels resultats, en aquesta primera volta, i ja afrontar la segona fase doncs, amb més autoritat, no? I amb els grups que ens hàgim de jugar a les castanyes per mantenir la categoria.
El partit tindrà lloc al pavelló Joan Sirolla a les 9:30 de la nit.
N'estarem pendents, gràcies a Aleix Pérez des de la Nova Ràdio des de Reus. Parlem encara en plana poliesportiva perquè avui s'ha presentat el Campionat d'Europa de softball femení que se celebrarà el proper estiu per primer cop a Catalunya. L'europeu femení es disputarà del 24 al 30 de juliol a les instal·lacions de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Viladecans i Gavà. És el primer cop que Catalunya acull un Campionat d'Europa absolut d'aquest esport. Escoltem Jordi Vallès, que és el president de la Federació Catalana de Beisbol i Softball.
Una oportunitat per nosaltres, quatre instal·lacions de primer nivell que els ajuntaments ja han apostat molt fort, la Secretaria General de l'Esport també hi va apostar molt fort, i nosaltres encantadíssims de la vida de poder tenir aquí més de 500 esportistes femenines, equips de primer nivell. Venen, tenim Itàlia que ve de participar a les Olimpiades de Tòquio 2021, i en aquests moments també algo que no s'ha pogut dir en la presentació però que estem encantats de poder-ho mostrar és que els tres primers classificaran per la Copa del Món del 2023.
Una nova cita destacada a nivell internacional que se celebrarà a Catalunya serà el mes de juliol. En futbol, el Barça juga avui la classificació per als vuitens de final de l'Europa League. Els homes de Xavi Hernández visiten el camp del Nàpols, el camp Diego Armando Maradona, en el partit de tornada dels setzens, després d'empatar a un al Camp Nou. Un duel, el d'aquesta nit, que comença a les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. La violinista Nicola Benedetti arriba el 27 de febrer a la temporada de cambra de l'Auditori.
En format trio, amb el violoncel·lista Leonard Elsenroig i el pianista Alexei Griniuk, interpretaran dos trios amb piano de Johannes Brahms i Robert Schumann.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu un dels recorreguts que us proposem. O, si ho preferiu, feu una ruta lliure. El 20 de març farem que la solidaritat arribi a qui més ho necessita. Som el que compartim. Inscriu-te ja a magiclinesjd.org.
Lloro els matins de ressaca després d'una festa. Avui fa tempesta, tinc ganes de quedar-me al llit.
Ja no podem fer.
Tinc un món de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'estranquis un projecte amb el meu net. Busco pisos habitacle i crec que sóc addicte al Vinted. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps.
T'insultes a la ràdio per posar sempre el mateix. Jo ja et busco alguna playlist de temes que he descobert, els temazos d'aquest mes i dels següents.
Perquè en anglès s'ensenya mal.
Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour. Un sol que et pica la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius que...
Nena, saps que tinc un grup? Que costi ets?
Què?
De tiets.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Potser és que el trap català no...
No.
No.
Dropbox, que es diu cançons que aviat ho petaran. Duc el tupper amb bou i sempre cito Josep Pla. Si vols ser un gran geni, diu que abans ho has de semblar. Tinc la gran sospita que compto amb un cavallo ganador. Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc d'or. Diets, amics i pasta que tremoli
Benidorm. Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comunitat ucraïnesa de Guissona es concentra a la plaça de l'Ajuntament per protestar per la invasió russa i en suport a Ucraïna. Protestes també aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. Ita Fàbregas.
Les tropes russes es troben a les portes de Kiev. El nou FM ha recollit el testimoni de les primeres hores de l'atac d'una jove ucraïnesa amb vincles amb Catalunya que viu a la capital.
El nou FM, Natàlia Peix.
Darina Cert, ucraïnesa, aquesta matinada, alertada per una trucada del seu germà dels atacs de l'exèrcit rus, ha abandonat el seu apartament a Kiev, ha agafat el cotxe i s'ha anat amb el seu fill de 12 anys a una casa que la família té a una hora de la ciutat.
Ningú no ha pogut esperar o imaginar aquesta situació en el segle XXI, al centre d'Europa. Tenim molta por.
Allau de comunicats de condemna de la comunitat internacional. Des de la Unió Europea s'anuncien dures sancions econòmiques contra Rússia.
El president espanyol Pedro Sánchez alerta de l'impacte que tindrà la guerra en el mercat energètic, mentre des de la Generalitat Pere Aragonès exigeix la fi de les hostilitats i la tornada a les vies diplomàtiques.
Tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria.
Condemnar rotundament i mostrar el nostre rebuig a l'atac i invasió d'Ucraïna que ha iniciat la Federació Russa aquesta matinada. Un atac del tot injustificat que viola el dret internacional.
La crisi d'Ucraïna impacta de ple en les perspectives turístiques per aquesta temporada.
El sector reconeix que la guerra atura en sec tota l'operativa comercial que s'hagi iniciat per portar turistes, sumant una nova preocupació als esforços per revifar l'activitat econòmica.
Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha reconegut que segueixen els esdeveniments de les últimes hores amb molta preocupació.
Una gran preocupació en el sector turístic per la impossibilitat, doncs, que en aquests moments l'operativa amb aquest país, Rússia, Ucrània, Bielorússia, que d'alguna forma han suposat una aportació molt important aquests darrers anys.
Educació reduirà el nombre d'alumnes per aula per sota dels 25 a partir del curs que ve. L'objectiu és arribar als 20 d'aquí 9 anys.
De moment aquesta reducció començarà per P3, on la majoria de grups ja arrencarà al setembre amb 20 alumnes. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Iniciem el camí per tal de que a les nostres aules hi hagin menys nens i menys nenes. I el proper curs 22-23 tindrem el 99% dels centres públics, el 99% dels grups dels centres públics i el 73% dels grups dels centres concertats reduiran les ràtios per sota de 25.
El Ministeri de Cultura posa en marxa els tràmits per construir la futura biblioteca pública de l'Estat a Barcelona. Se situarà uns terrenys contigus a l'estació de França.
El mes de març es licitarà l'obra de demolició dels edificis que ara ocupen la parcel·la en la qual s'ha de construir la biblioteca. L'objectiu és començar els treballs el proper estiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Tenim una temperatura força similar a la d'ahir en aquesta mateixa hora, un pèl més baix en punts del Pirineu, però tot i això amb valors de 15 i 16 graus en molts indrets del país, fins i tot valors de 17 i 18 graus i fins i tot a Santa Coloma de Farners amb aquests 19 graus. S'espera que fins i tot durant aquestes immediates hores encara puguin anar a l'alça. Ens espera una tarda molt estable, molt tranquil·la, sí que amb l'arribada d'alguns núvols alts, alguns de mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, però també hi haurà força estones de sol. I també tindrem alguns núvols un pèl més compactes en punts de litoral cap al terç sud que han d'anar guanyant protagonisme durant aquestes properes hores, especialment de cara al final del dia i durant aquesta propera matinada, quan fins i tot se podrà escapar alguna precipitació feble. D'altra banda, cap al vessant nord del Pirineu, també el cel s'ha d'anar carregant de núvols més baixos i també podrà haver-hi alguna precipitació feble en aquest sector. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit cada cop més fluid, més còmode. Ara ja amb poques incidències. Recordem l'anterior connexió, parlàvem d'un accident a l'AP7 a Cerdanyola. Ha estat ràpidament retirat. Això ha fet que les cues hagin ja pràcticament netejat en aquest punt de l'autopista, tant de l'AP7, del tronc central, com també de lateral, de la B30. Ens queda, per tant, la C58, aquests últims 3 quilòmetres de cada tarda entre Montcada i el Nus, d'entrada, molt plens, i també les dues rondes, tot i que han millorat també, en sentit Besòs, la litoral, el tram de Gravia-Bon Pastor, i la de dalt, des de la zona de Pedralbes fins a Vallcarca, també en sentit Besòs. En tot cas, punts amb intensitat, però, com dèiem, en general, amb clara tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La comunitat ucraïnesa de Guissona s'ha concentrat aquesta tarda a la plaça de l'Ajuntament per protestar per la invasió russa i en suport a Ucraïna.
A Catalunya hi viuen 24.000 ucraïnesos, un miler dels quals a Guissona, on treballen majoritàriament en la indústria càrnica. Això representa el 10% de la població d'aquest municipi. Molts estan en contacte constant amb els seus familiars al país des d'aquesta matinada, quan ha començat l'atac rus. L'inici de la guerra s'ha viscut amb angoixa. Aquests dies es reuneixen més sovint que de costum per comentar la situació.
Per això, des de l'Ajuntament s'ha convocat aquesta tarda un minut de silenci. Anem, doncs, fins a Guissona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Just ja han acabat els actes. La plaça segueix ja plena de gom a gom i el que dèiem abans, a la primera connexió, respira molta emoció. Hem pogut parlar amb alguns habitants ucraïnesos i costen les paraules. Quan els hi preguntaven, molts tenen familiars allí a prop del fet i, sobretot, es deixen guiar perquè hi ha molta incertesa. No saben el que passarà i creuen que tot anirà pitjor. L'acte ja ha acabat, les persones segueixen per aquí, però és que costa dir les paraules. Després de parlar amb els testimonis dels ucraïnesos, estan molt afectats, i un acte molt emotiu, aquesta seria la paraula, on ha acabat amb l'himne ucraïnès cantat per tota la plaça.
Moltíssimes gràcies, Julen. Protesta també a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquesta tarda per mostrar el seu rebuig a l'atac rus a Ucraïna, tot plegat després d'un dia tens d'allau de comunicats de condemna de la comunitat internacional. Aquest atac que Rússia ha llançat contra Ucraïna aquesta matinada a les fronteres nord, sud i est del país. A aquesta hora, segons fonts ucraïneses, les tropes russes s'han fet amb el control de la regió de Txernòbil i amb ella l'antiga central nuclear.
El govern ucraïnès ha imposat per la seva banda la llei marcial a tot el territori i demana als ciutadans que es quedin a casa. Al llarg d'aquest matí hi ha hagut cues a les carreteres cap a les fronteres i estem un èxode massiu als països veïns.
Des de casa nostra les reaccions, com dèiem, han estat constants. Des de les principals institucions catalanes s'ha condemnat l'atac. Aquesta tarda ha comparegut el president Pere Aragonès. El govern de Catalunya se suma a Europa per exigir l'aturada de les hostilitats i la tornada a les vies diplomàtiques. Gala Vila.
El president de la Generalitat considera inadmissibles els bombardejos de Rússia a Ucraïna i afirma que l'executiu segueix minuciosament el conflicte per respondre a la crisi humanitària que se'n pot derivar. En aquest sentit, Aragonès remarca que Catalunya serà terra d'acollida i de pau. Escoltem el president català.
Condemnar rotundament i mostrar el nostre rebuig
a l'atac i invasió d'Ucraïna que ha iniciat la Federació Russa aquesta matinada. Un atac del tot injustificat que viola el dret internacional, menysté els organismes multilaterals i que sense cap mena de dubte tindrà conseqüències sobre Europa i també, evidentment, a Catalunya. La guerra mai, absolutament mai, resol res. Des de Catalunya volem mostrar tota la nostra solidaritat i tota la voluntat d'acollida en cas que sigui necessari.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, també qualifiquen els atacs contra Ucraïna d'intolerables. Defensen trobar una solució pacífica al conflicte d'acord amb el dret internacional.
Per la seva banda, la Unió Europea ja ha avisat que imposarà sancions massives a Rússia per debilitar la seva economia. I des del govern espanyol, el president Pedro Sánchez ha condemnat també aquest migdia l'atac rus i ha alertat de l'impacte que tindrà en el mercat energètic. Tina Forest.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat de manera rotunda la invasió russa a Ucraïna, uns fets que ha qualificat d'inacceptables. Ha exigit al govern de Putin que hi posi fi i que respecti el dret internacional.
Reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk, que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral.
Sánchez ha anunciat ajudes econòmiques, inversions financeres i proveïment de material sanitari pel poble ucraïnès. També ha explicat que es prendran les mesures necessàries per tal de mitigar l'impacte econòmic i energètic que pugui produir aquesta crisi a Espanya. A hores d'ara encara queden uns 300 espanyols en territori ucraïnès. El president ja ha anunciat que des de les ambaixades se'ls està proporcionant tota la informació i ajuda necessàries per tal d'evacuar-los tan aviat com sigui possible.
La comunitat ucraïnesa a Catalunya ja s'ha concentrat, de fet, aquest matí a les portes del consolat rus a Barcelona per condemnar l'atac. En aquesta protesta també hi ha participat ciutadans russos contraris a la política de Vladimir Putin. David Fleta.
Crits a no a la guerra, Europa reacciona i Putin assassí, i màxima preocupació pel futur del seu país. La cinquantena de ciutadans ucraïnesos que s'ha concentrat a l'accés del consolat de la Federació Russa a l'Avinguda Pearson de Barcelona ha expressat la seva oposició a la guerra i al president rus. Àlex té 17 anys i en fa 10 que viu a Barcelona.
Pues me siento muy preocupado sobre mi país porque hoy despierto por la mañana con notificaciones que el Putin ha atacado mi ciudad y eso es terrible porque no pensaba que va a ser así, porque todo el mundo está con Ucrania y hacer estas cosas como hace el dictador de Rusia, pues no me parece.
Un grup de 5 ciutadans russos contraris a Putin també s'hi han manifestat, en moments de certa tensió amb la comunitat ucraïnesa. Júlia, traductora nascuda a Sant Petersburg, que fa molts anys que viu a Barcelona, critica la manipulació informativa a Rússia.
Tu, des de fa molts anys, quan encens la tele russa i mires la tele russa, tu l'única cosa que veus és odi. Jo, per exemple, no aguanto la tele russa més, no puc aguantar més d'un minut. Aleshores, el primer és la propaganda. Mentir a la gent.
Arriba una ciutadana amb una bandera ucraïnesa a l'esquena. Una compatriota la rep, s'abracen i ploren. És una escena que s'ha repetit al llarg del matí al davant del consolat rus de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ho dèiem abans, la comunitat ucraïnesa establerta a Catalunya està vivint aquestes darreres hores amb angoixa perquè la majoria hi tenen família ucraïna. És el cas d'una jove ucraïnesa que viu a l'Ampolla. El seu testimoni l'ha recollit Radio Delta, Leonor Bartomeu.
Karina Margania és una jove ucraïnesa de 28 anys que en fa 4 que viu a l'Ampolla i està vivint amb molta angoixa aquestes primeres hores d'invasió russa a Ucraïna. Té la seva família atrapada a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, una de les ciutats on s'han produït els primers atacs.
Bueno, de moment la veritat és que ningú esperava que passés això. Tothom tenia l'esperança de que no passés la guerra així tan oberta. I la veritat és que estan ara a casa, estan intentant mantenir-se tranquils, però clar, el que és possible, diguem, no? I sortir ara d'Ucrània, clar, és molt complicat perquè hi ha molta gent que vol sortir i hi ha moltes cues de cotxes i de tot i se fa una mica complicat. I ara el que fan intentar tenir totes les coses imprescindibles per a la vida, diguem, menjar, productes així necessaris.
Margania reconeix que tot i l'escalada de la tensió en les darreres setmanes no esperava que el conflicte acabés en guerra. Retrau a la comunitat internacional que no actués l'any 2014 amb la guerra del Donbass i ara creu que ja s'ha fet tard. Espera que la guerra acabi aviat i sobretot que no tingui conseqüències per a la població civil ucraïnesa.
Leonor, i des del 9FM han pogut parlar avui amb una altra jove ucraïnesa que en aquest cas viu a Kiev i aquest matí els ha relatat com ha viscut aquestes primeres hores de bombardejos. El 9FM, Natàlia Peix.
Darina Cert, ucraïnesa, va fer diverses estades a Torelló amb el programa de l'entitat Osona amb els nens. Des de la primera, ja fa 24 anys, ha mantingut la relació amb la família que la va acollir. Aquesta matinada, alertada per una trucada del seu germà dels atacs de l'exèrcit rus, ha abandonat el seu apartament a Kiev, ha agafat el cotxe i s'ha anat amb el seu fill de 12 anys a una casa que la família té a una hora de la ciutat. Des d'allà relatava la incredulitat, la incertesa i la por amb què està vivint l'operació militar a gran escala que ha encetat Rússia.
Ningú no ha pogut esperar o imaginar aquesta situació en el segle XXI, al centre d'Europa. Tenim molta por, clar.
Darina Cert també relatava escenes de pànic en supermercats i llargues cues en gasolineres. Ha rebut suport de les persones que coneix a Catalunya i també d'altres països que s'han ofert per acollir-los a ella i al seu fill. De moment veu impossible sortir d'Ucraïna, però no descarta fer-ho més endavant.
Potser després, quan la situació és més clar, intentaré venir cap a Polònia perquè ja vaig agafar tots els meus documents del meu fill, per si en cas tinc que marxar de la meva casa i no tornar mai més.
Darina Cert demanava des d'Ucraïna el suport a la Unió Europea per acabar amb la guerra.
La crisi a Ucraïna afectarà també l'economia local a molts nivells. El sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya creu que l'impacte serà evident i durant els pròxims dies se'n veuran les conseqüències. Hem un FM a Pere Gilard.
La vicepresidenta de JARC, Esmeralda Roureda, creu que el mercat del cereal serà un dels més afectats i assegura que estaran molt pendents de l'evolució dels preus. Segons Roureda, la meitat del cereal que Catalunya importa cada any prové d'Ucraïna i Rússia, per bé que menys, no es quede curta. Davant tot plegat, Roureda demana a Europa que calculi molt bé els passos, pensant també en el sector agroalimentari.
Està clar que això no ens ajudarà a estabilitzar-nos ni molt menys. Estem en un moment d'incertesa, caldrà anar veient com evolucionen els mercats. Sempre que hi ha un conflicte polític de retruc, sempre hi ha un veto a produccions agroalimentàries. Això, d'alguna manera, Europa s'hauria de tenir en compte a l'hora de moure fitxa o donar suport si provoquen alteracions en mercats, com va passar en el cas del veto rus. Si no, podem tenir determinats sectors molt afectats.
El sindicat analitzarà demà l'afectació del conflicte d'Ucraïna en el mercat dels cereals i l'alimentació a Golmés, al Pla d'Urgell, en una trobada amb pagesos i experts universitaris.
Important daltabaix també en les perspectives turístiques per aquesta temporada. Al Maresme, el sector reconeix que això atura en sec tota l'operativa comercial que s'hagi iniciat per portar turistes cap aquí, sumant una nova preocupació als esforços per revifar l'activitat després de 2 anys molt complicats per la pandèmia. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha reconegut que segueixen els esdeveniments de les últimes hores amb molta preocupació.
La gran preocupació en el sector turístic per la impossibilitat que en aquests moments l'operativa amb aquests països, Rússia, Ucrània, Bielorússia, que d'alguna forma han suposat una aportació molt important aquests darrers anys.
El turista dels països de l'est i principalment el rus va ser durant molts anys el més desitjat i mimat de les destinacions de la costa maresmenca, tot plegat amb pes també per la presència d'agències de tour operadors especialitzats que també tenien un gran pes al territori. Darrerament havien anat a menys i la seva arribada va passar fins i tot a ser testimonial durant la pandèmia. Sònia Hernández és la presidenta de l'Associació Turística de Calella.
Hi ha hagut establiments que ja van començar a fer reformes per apostar per un mercat rus d'un nivell mitjà, adequant les seves instal·lacions.
El sector adverteix de les múltiples derivades econòmiques del conflicte rus que podrien comportar també una caiguda bursària internacional per l'encariment de productes i subministraments que ara estan sota control del govern Putin.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 35.892 nous contagis i 226 morts en les darreres 24 hores. Mentrestant, a Catalunya, els hospitals baixen un centenar el nombre d'ingressats per Covid.
La xifra es redueix fins als 1.504, dels quals 232 estan a la UCI, 13 menys que en les darreres hores. Per contra, s'han registrat 17 defuncions que sumen 26.549 víctimes mortals. En paral·lel, el risc de rebrot cau fins als 794 punts, encara a la franja alta i la velocitat de contagi creix per 7 dia consecutiu fins a 0,8.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La jornada ens ha deixat també altres titulars. Si reduirà el nombre d'alumnes per aula per sota dels 25 a partir del curs que ve. L'objectiu és arribar als 20 d'aquí 9 anys. De moment, aquesta reducció començarà per P3, on la majoria de grups ja arrencarà al setembre amb 20 alumnes. Anna Ruiz.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, considera que es tracta de l'inici del camí.
Iniciem el camí per tal de que a les nostres aules hi hagin menys nens i menys nenes. I el proper curs 22-23 tindrem el 99% dels centres públics, el 99% dels grups dels centres públics i el 73% dels grups dels centres concertats reduiran les ràtios per sota de 25. És a dir, reduiran les ràtios per sota del número que tenen aquest curs.
González Cambray ha recordat la segona novetat amb què arrencarà el curs vinent, l'entrada en vigor del nou decret d'admissió. L'administració vol fer front a la segregació escolar amb un repartiment diferent de l'alumnat més complex. Els centres públics rebran un import extra de gairebé 400 euros, els concertats prop de 1.000 per cada alumne vulnerable matriculat a P3 o bé primer d'ESO.
Més qüestions. L'àrea metropolitana de Barcelona proposa invertir 2.400 milions d'euros per garantir el subministrament d'aigua als seus 36 municipis, on viuen més de 3 milions de persones. El gruix d'aquests diners anirien adreçats a implantar mesures per reduir el consum, però també a millorar la xarxa de subministrament i també planteja construir 3 noves infraestructures al riu Besòs. Jordi Casino.
Les prospeccions que fan els experts dels efectes de la sequera que estem patint i del canvi climàtic plantegen que aleshores podem tenir un dèficit de fins a 43 hectòmetres cúbics any. Davant d'aquest escenari, l'AMB ha presentat un pla que intenta donar una resposta a aquesta situació i que indica que només amb les mesures previstes per reduir el consum domèstic, el dèficit previst es podria reduir a la meitat. Eloi Badia és vicepresident d'Ecologia de l'àrea metropolitana de Barcelona.
És l'àrea metropolitana capaç de fer front a aquest repte titànic amb la seva pròpia conca i, per tant, vol dir això amb Llobregat i Besòs, i la resposta és que sí. Podríem aconseguir doncs, que la meitat d'aquest dèficit es pogués cobrir amb aquesta, podríem dir, bonus, no? Bona gestió de l'oferta que tenim. Per tant, reduïm doncs, la nostra demanda a través de bones pràctiques.
El pla de l'AMB també preveu la construcció de 3 noves infraestructures, totes a la llera del Besòs de Montcada en amunt, inclòs una nova estació de tractament que permetria transferir aigua a d'altres rius com la Riera de Rubí i que de retruc també portaria aigua al Llobregat. La previsió de l'AMB és que el pla es pugui aprovar definitivament al mes de desembre.
I la Unió de les Fires Alimentària i Hostelco torna al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat del 4 al 7 d'abril, després de l'aturada per la pandèmia. En 85.000 metres quadrats s'hi donaran cita 3.000 empreses, 400 d'estrangeres. A més, una trentena de cuiners que sumen 35 estrelles Michelin faran cuina en viu i participaran en tallers i ponències. David Navarro.
La suma d'Alimentària i Hostelco, el Saló d'Equipament per a Hostaleria i Restauració, ocuparà 7 pavellons del recinte Gran Via de l'Hospitalet. Durant els 4 dies de fira es mostraran les darreres novetats de tota la cadena hostalera. Així, per exemple, en un pavelló es recrearà l'ambientació d'un hotel, mentre que en un altre es podrà visitar una exposició sobre l'oli d'oliva verge o conèixer les darreres tendències en l'empaquetatge d'aliments. Segons ha explicat el director d'Alimentària, Antoni Valls, una de les activitats estrelles serà la Experience Life Gastronomy, amb la implicació de 30 cuiners amb 35 estrelles Michelin.
4 estaciones de show cooking, donde las grandes, los grandes actores de la restauración nacional y de prospección y de proyección internacional, pues democratizan su cocina, se acercan a esos públicos de la restauración.
Entre els grans noms de la cuina destaquen Fina Puigdevall, de restaurant Les Cols, Ada Parellada, del restaurant Semproniana, Nando Jubany, de Can Jubany, o Elena Arzac, del restaurant Arzac.
El Ministeri de Cultura ha posat en marxa els tràmits per construir la futura biblioteca pública de l'Estat a Barcelona. Se situarà a uns terrenys contigus a l'estació de França.
El mes de març es licitarà l'obra de demolició dels edificis que ara ocupen la parcel·la en la qual s'ha de construir la biblioteca. L'objectiu és començar els treballs el proper estiu. Paral·lelament, continuen els tràmits administratius perquè se'n pugui iniciar la construcció l'any 2023 i pugui ser inaugurada el 2027. Tot plegat basat en un projecte constructiu redactat l'any 2010 després que es deixés de banda la possibilitat de situar la biblioteca al Mercat del Born.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
L'Ali en bàsquet al Barça no ha viatjat, no viatja a Rússia per jugar demà i també diumenge partits d'Eurolliga de la màxima competició continental. Degut al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, el conjunt blaugrana ha decidit no viatjar tal com estava previst inicialment per afrontar els dos partits de la màxima competició continental que tenia previst jugar al país. Recordem que el de demà a la pista del Zenit de Sant Petersburg ja s'ha ajornat oficialment i diumenge, encara previst, a l'espera del que es digui demà, juguen a la pista del CSKA de Moscou, però el Barça no ha viatjat a Rússia. En el món de la cistella, aquesta nit es juguen partits pendents de la Lliga EVA i de la Copa Catalunya, tant femenina com masculina. A l'EVA s'enfronten el Castelldefels i el Barberà, i a la màxima categoria catalana en la competició femenina, Tarragona Bàsquet, Draf Gramenet i Valls Reus Plom Salle. Des de la nova ràdio, des de la capital del Baix Camp, informa Aleix Pérez.
S'apropa al final de la primera fase de la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet i els Reus Ploms i el Valls han de jugar el partit corresponent a la jornada número 16, que es va haver de posposar pel Covid. En aquest penúltim enfrontament han retornat gran part dels efectius de l'equip reusenc, que van faltar en l'anterior partit contra l'Igualada. Jaume Bogarú, entrenador dels Reus Ploms, fa un balanç d'aquest final de calendari per a l'equip.
I ara ja afrontar, pensar en el partit de Valls que juguem dijous, que el teníem aplaçat. Després tindrem la festa de cap de setmana de Carnestoltes i només ens quedarà l'última jornada contra el Càmping Bianya Roser. I bueno, la idea era acabar amb bones sensacions aquesta segona volta, sobretot a nivell competitiu, independentment dels resultats, en aquesta primera volta, i ja afrontar la segona fase doncs amb més autoritat, no? I amb els grups que ens hàgim de jugar a les castanyes per mantenir la categoria.
El partit tindrà lloc al pavelló Joan Sirolla a les 9:30 de la nit.
Gràcies des de Reus, des de la nova ràdio, Aleix Pérez. Encara en plana poliesportiva, avui s'ha presentat al Campionat d'Europa de softball femení, que se celebrarà el proper estiu per primer cop a Catalunya. Una cita internacional que es disputarà del 24 al 30 de juliol a les instal·lacions de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Viladecans i Gavà. És el primer cop que Catalunya acull aquesta gran cita esportiva, aquest Campionat d'Europa absolut de softball que dèiem en el dia d'avui. S'ha presentat al Museu Melcior Colet de la capital catalana. I en futbol destaquem que el Barça, que entrena el terrassenc Xavi Hernández, es juga avui la classificació per als vuitens de final de la Lliga Europa, de l'Europa League. Els homes de Xavi visiten el camp del Nàpols, és el partit de tornada dels setzens de final. Recordem, a l'anada, empat a 1 al Camp Nou, per tant, tot es decideix avui a l'estadi Diego Armando Maradona a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Al POU d'aquesta setmana parlem de plantes cíborg, plantes amb arrels que poden emmagatzemar energia. Els investigadors del projecte europeu IFOE han desenvolupat plantes biohíbrides amb un sistema d'arrels electròniques que podrien tenir diversos usos, com el que ja hem esmentat, emmagatzemar energia, o també ser sensors electrònics. Ens en donarà tots els detalls l'investigador a la línia de llum NCD Suite, Eduardo Solano. Què és una planta biohíbrida?
Simplemente es una planta la cual hemos producido la generación de un sistema que no es biológico. Es decir, en este caso ya veremos cómo hemos producido plantas en las cuales tienen como una especie de polímero, un plástico alrededor de sus raíces. Es por ello que se llaman plantas biohíbridas, porque no son completamente 100% biológicas, sino que con un nuevo material que no es biológico.
Per què poden desenvolupar aquest sistema tecnològic biohíbrid? ¿Es pot fer amb qualsevol planta o han de ser plantes concretes?
Bueno, nosotros hemos empezado el proyecto porque, como hacemos en ciencia, siempre hay que empezar con un caso, ¿no?, que conozcamos bien. Uh-huh. Y hemos empezado con las plantas de las judías, las típicas que nosotros conocemos. Entonces hicimos germinar las judías y a partir de ahí es donde empieza nuestro proceso. Es decir, ¿cómo se desarrollan? Nosotros hacemos crecer las plantas y cuando tiene unas raíces de 1, 2, 3 centímetros más o menos, se sumergen en agua que contiene un precursor de este plástico que va a depositarse sobre la raíz. Y es lo que luego todas las propiedades nuevas que estamos buscando, que decíamos de almacenaje de energía o de conducción electrónica. Entonces, esto nosotros hemos empezado con este caso de las plantas de judías, pero puede extenderse a otras plantas. Simplemente habrá que investigar un poquito más para saber cómo de generalista es este proceso que hemos desarrollado.
Y ¿és tan fàcil com això? És a dir, es converteixen en plantes cíborgs perquè en lloc d'anar aigua... És tan fàcil aquest procés? O què més hi ha darrere? Com heu treballat?
Sí, de hecho, este es el gran punto de esta investigación, que es muy simple poder hacer esto. El proceso más exactamente consiste en coger la planta que está creciendo en un sistema hidropónico, ¿no?, en agua, como muchos sistemas actuales. Se trasvasa este agua, se quita y se pone el agua que tiene este pequeño precursor durante 24 o 48 horas y a continuación se saca y ya se deja la planta crecer de manera habitual.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local.